Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Acción en las Aulas, un espacio dedicado a compartir, reflexionar sobre las buenas prácticas educativas innovadoras dentro y fuera del aula. Un tiempo de radio aquí en la UMH que podéis sintonizar en el 99.5 de la FM en Elche, en el 101.3 en Orihuela, 93.5 San Juan de Alicante y 105.4 de Altea. Este es una plataforma, un espacio propio de la Universidad Miguel Hernández que podéis encontrar en EduNotics, Educación e Innovación de las TICs, para visibilizar experiencias de transformación junto con una amplia comunidad escolar, tanto en colegios, institutos, como aquí en la Miguel Hernández. Soy José Antonio Serrano, profesor en el Máster de Profesorado de la UMH y docente en el Instituto de la Asunción de Elche. Y hoy contamos con la colaboración en los mandos de Luis Alfonso Miralles. ¡Empezamos! Buenos días y bienvenidas y bienvenidos. Es lunes 19 de noviembre del 2018. Un saludo a toda la comunidad educativa de Altea, San Juan, Elche y Orihuela. Hoy contamos con un invitado muy, muy especial, ilicitano, Juan Llorens. Buen día.
Hola, buen día.
Buen día. A continuación realizaremos su presentación más oficial. También le enviamos un saludo a los alumnos que iban a participar, pero debido a la alarma por lluvias no han podido asistir. Un saludo a María, Elías y Pepe. Y bueno, pues arrancamos este tercer episodio de Acción en las Aulas aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y queríamos arrancar con alguna noticia de actualidad, y la más inmediata, por ejemplo, es la que vamos a tener ahora mismo a las 11:30 en la entrada del edificio Altavix, en el hall del edificio Altavix, donde el rector Jesús Pastor encabezará la lectura del manifiesto y la inauguración del punt d'atenció i visibilitat d'igualtat i diversitat, un espacio destinado a albergar los servicios de atención a la comunidad universitaria en materia de igualdad y diversidad. Combatir la intolerancia, sea del tipo que sea, y velar por la no discriminación, cualquiera que sea su razón, es el motivo por el que se ha realizado la creación de este punto de visibilidad, igualdad y diversidad, un punto de atención universitaria. Un espacio que tiene como finalidad sensibilizar y asesorar respecto a la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades para todas las personas de nuestra universidad. El acto finalizará guardando un minuto de silencio tras la lectura del manifiesto por todas las víctimas de la violencia machista, porque la UMH se suma a la conmemoración del próximo 25 de noviembre. Bien, y eso lo vamos a tener dentro de un ratito, aquí en el edificio de Altavix. Y ahora sí, pues voy a dar la bienvenida otra vez, Juan.
Hola,
buen
ánimo.
Día. Venga. Juan Llorens es un creador ilicitano, un artista con una importante trayectoria, participación en la vida cultural ilicitana. Y ve, es té una forma de entendre la educación que está en molta sintonía amb el que és el nostre programa, Acció en les Aules. Ell és professor, sempre podria ser en passat, no? Però a mi m'agrada dir el present.
No, ja t'ha dit, ara sóc professor dels meus nets.
Això és. Però jo el recorde com a professor de l'Escola de Pintura de la CAM, de l'Hort del Xocolater, ací en Elche, i amb una dilatada projecció pedagògica i social al Museu d'Art Contemporani d'Elx. Acabes de publicar la teua tesi doctoral del graffiti en Elx, les paredes urbanes com a recurs per a l'educació artística, columnista important sobre la vida cultural al context il·licità a La Verdad, des de l'any 85, fins a que va tancar La Verdad. I en l'actualitat explora les maneres dels arts marginals, del món infantil. També participes, com hem estat parlant, en Cuadernos Viajeros. I continues molt involucrat en la socialització de la vida plàstica en la vessant de l'art urbà.
Sí, lo que diguem pedagogia informal.
Pedagogia informal.
Ahí estem, sí. I bueno, va atonyugat des de que a començar en l'Hort del Xocolater hasta el final ara en lo que és Cuadernos Viajeros, més o menys la filosofia és la mateixa.
Benvingut.
Gràcies.
Bueno, per a Juan Llorenç, igual molts companys el recorden per escoles de l'Hort del Xocolater, l'escola de pintura de l'Hort del Xocolater, però una de les creacions més icòniques que tenim ací a la ciutat és el projecte Víbora.
Sí, el projecte Víbora ha calat, claro, és molt popular i és d'un caràcter democràtic en el que col·labora tot el món, tot el que vol.
Com va sortir aquesta idea?
Pues esa idea se va, digamos que se va a gestar en Nicaragua, fíjate tú, lo que son las cosas. Sí, y van con este allí los muralistas, y estos muralistas nos van a enviar después, van a tindre cartes y van a tindre contacte, y nos van a enviar a Dinamarca, a Copenhague. Y entonces van a estar pintando en ells, en els seus saraos, perquè eren muralistes d'estos que anaven, no se llevava entonces el graffiti, eren murals, lo que eren murals. I eren més o menys reivindicatius, o bé tenien un caràcter de conservar la naturalea, ecologia, etcètera. Molt positiu en tot, no? I bueno, a nosaltres mos conviaren allí, vam estar pintant a l'aire lliure, en les discoteques, tots els saraos que ells mos muntaven, però nosaltres col·laboraven. Y después, sense sacamos el mono, pues siempre me lo anavem a prendre una cervesa. Y allí el ocubrante, que nosotros es conviaríem a vindre al poblet, a viure a ells, y allí se va a gestar, bueno, y si anem allí, no aneu a estar en braços cruzats, igual que nosotros havem fet el regal de col·laborar amb vosaltres, nosaltres estem esperant que torneu el regal. O sigui que si aneu a ells, aneu a furgar, a pringar-vos. I si mos va vindre al cap el Víbora. Allí està el riu, que té un lecho de cement d'un quilòmetre i mig, i nada, no fa falta buscar parets, anem a fer-ho allí. Ja havíem vist que molts ecologistes i molta gent ja havia pintat el seu sol allí de nuclears, no, etc., en el cement. O sigui que Bea dice que la inspiració no va ser de nosaltres soles. Hi havia uns precedents esporàdics per allí.
Suma.
Precisament els ecologistes, que són ara els majors enemics que tenim, perquè els ecologistes van darrere de nosaltres dient de que estem contaminant el riu, etc. Van ser ells els que ens van donar la idea, el que són les coses.
De fet, el projecte Víbora, per si algú no, bueno, està escoltant, no?
És
tot el gran mural, no? Que tenim a la vora del riu Vinalopó, a la Rambla, que diem.
Sí, sí. Tècnicament se diu el lecho del riu Vinalopó, a su paso por Elche. Que en aquell entonces, en el 91, quan el pintaren per primera volta, eren 105 quilòmetres i mig, i ara són ja 2.700, s'han anat fent més. Sí, sí. Ara, hasta el pont de Barrachina, són quasi 3 quilòmetres, exactament 2.700.
Estarem propers del Guinness, no? Estarem ahí...
En el 91 vam entrar en el Guinness, en el 91. Ara vam fer gestions per entrar en el 2014, quan el tornàrem a pintar, i hi ha uns altres bèsties que molen furtes. Entonces tindríem que, si pintàrem més parets del costat, altra volta seríem Guinness. Però tampoc fa falta. És que això del Guinness és una matxà que no condueix a res. Però, bueno, en aquell entonces, l'eufòria se va aconseguir i, bueno, una matxà.
I què tal el resultat de l'última experiència de Víbora? Què avaluació consideraries?
Pues hay dos víbores. El primer víbora, normalment, quasi tots eren professionals. Eren tots els muralistes que... els que van conèixer allí en Nicaragua i els que després van conèixer en Copenhague, tots estos van vindre, la seva família, per aquí, i van parcel·lar el riu en els que eren ells més és de nosaltres, és d'aquí d'ells, que érem el bar zero i cinc o sis amigatxos. No? Uh-huh. I, bueno, vam fragmentar el riu en parcel·les i cada un era responsable de la seva parcel·la. I, bueno, allò va resultar barat perquè van tindre la sort de que els pintors, els químics que fan la pintura aquí en ells, que se diu pintura del peix, pues estos van tindre la sort de pegar en uns proveedors que estaven per la labor i van posar tots els pigments, la Bayer, Comercial Química Saura, etc. Els proveedors del peix són els que van donar els pigments i el peix, el fabricant, l'únic que va fer és mesclar-los i posar-li l'aigua i preparar-los per pintar. Entonces, com eren pintors professionals, en poca pintura se va pintar. Uh-huh. I bueno, ese és el pressupost que nosaltres vam utilitzar luego pel 2014, demanar diners i a veure qui ho pagava, això. Per lo que siga, els proveedors enguany no estaven per la labor, perquè diuen que si ens donaven a nosaltres, si se'n venia damunt un enjambre de gent demanant pintura. I entonces, per política, se va ser que no. Entonces, l'Ajuntament se va encontrar ahí en que tenia que pagar la pintura que en aquella volta no va tindre que pagar. I, bueno, no sé com, començar a pegar pellizcos per ahí i sacar els diners. I quan ens posàrem a pintar, resulta que el segon dia ja no quedava pintura. Què va passar?
Pues, va haver una gran acollida, no? Havia moltíssima
bueno,
gent que...
No, el pressupost s'havia fet duplicant. Si per 1.500 metres se va gastar tantes tonellades, pues ara per 3.000 metres el doble. Ese va ser el pressupost. Però no sabíem el que anava a passar. I és que els col·laboradors, no tots eren pintors muralistes. Entonces no sabien estirar la pintura. Vale. De fet, era una gent que està més a pintar interiors de parets. I entonces, claro, li pegaven tres passades. A la preparació del lecho, sí, li pegaven tres passades de blanc com si estigueren preparant la paret de gotelet de sa casa que no se notara un poro de cement. O sigui, a tope. Van suspendre a gent en un pinzellet esperant a que la goteta no tapara el poro de cement bueno que se veia. Sí, sí, una cosa tendre, tendre, una cosa tendre. Esto es bonico. El dia de demà, esto no ocurrirà més. Però per nosaltres ens ha donat una ternura de lo que és l'educació. Sí, o sigui, sí, a voltes diuen, és que qualsevol pot pintar. No, qualsevol pot pintar, no. Té que haver una base. I, bueno, ens toca fer pintura altra volta.
Va ser en estiu, no? Va ser en agost?
Sempre
no?
Se fa en agost, perquè és un preàmbul dels fetges, dels festes d'agost. Entonces, se fa de l'1 al 15. Uh-huh. I entonces el 15 ja ve la professor, ve tot i està tot llimpiet i està tot bonico. I bueno, i allò va ser un espectacle perquè des dels ponts, la gent en els vídeos i en les càmeres que hi ha avui, bueno, allà hi havia 1.500 persones pintant al mateix temps.
Impressionant.
Allò era, i els vídeos que se van fer, allò, nosaltres tenim un pen. Uh-huh. I en sé que eixim de viatge per ahí, mos llevem el pen i es posem en...
Vau editar pel·lícula?
Sí, 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 se van fer tres. Mm-hmm. Se'n van fer tres, les tres boniques. I això, ja te dic, mos ho llevem en un pen i on anem ho passem. I la gent al·lucina. És que al·lucina. Perquè és que és increïble. És que a l'unísono 1.500 persones... Clar, tu no te dones compte. Tu estàs en la teua parceleta i estàs allí actuant a la teua bola. El d'acostar també a la teua bola. Però és dels drons, és de que estan en el pont, que estan filmant, això és una orquestra.
Tota una festa.
Això és una orquestra. Uh-huh. I el director d'orquestra, no ho sabem, los dioses, no ho sabem. Allò va anar soles.
Que bonic.
Allò va ser preciós, preciós. I, a més, va ocorrir pues, la humanitat. O sigui, allí estaven tots fotuts perquè la pintura no aplegava, perquè estaven fent-la i llevant-me-la. Uh-huh. Perquè com va faltar pintura, l'alcaldessa, que se pegava un puntasso, va cridar al despatx, als químics, i va dir, deixeu-vos de menjar i de dormir, eh? Aquí hay que fer pintura hasta que sí, això s'acabe.
Sí, sí.
I estaven fent-la i calenteta al riu. I, bueno, uno necessitava azul, l'altre necessitava verd, però la camioneta que aplegaba era de groc. Pues aquells esperant que aplegara el azul o el verd. Sí. I el groc, mentrestant, s'hi anava repartint entre tots com si fora la sal. O sigui, igual que la gent, el veïnat, se passa la sal en sé que no té queia, pues ahí mos passàvem els colors. I se va fer una colla d'amistat, de gent, perquè era una aventura que molta gent mai havia pintat en la vida. Allí hi havia un responsable, que era el cunyat de la parcel·la, i allí estaven els nebots, els veïns, allí estaven tots, vamos, que no se passara l'arròs.
Una activitat molt, molt bonica.
Va ser total. Allò ho recordarem, i bueno, i entrarà en els anals de la memòria com l'art és tan poderós que sense saber... sense saber, furgant a manotades, com siga, si tu tens que fer una cosa, la fas.
S'estava creant, molt bé. Tindrem un tercer projecte Víbora? Hi ha idea de...
Sí, pues lo que passa també, després de sessions de pintura i tal, venen sessions de cervesa, reflexió. I en una tauleta d'estes, en el Mesón Paquita del Raval, concretament, sí, perquè vegues, pues allí se va pensar, mira, igual que l'albà és tres anys i és una explosió de color en el cel, per què no fem el víbora cada cinc anys una explosió de color en el sol de terra? Xupi. I entonces van dir, bueno, pues, entonces 2014 i 5, 2019. Un número raro. Per què no ho deixem pa 2020, el 2020? Encara que ara siguen sis anys, ho fem el 2020, després 2025, 2030, 2035, i s'ha quedat això, en que cada cinc anys tornaríem a pintar, no restaurar, a pintar damunt, a pintar de nou. I, bueno, entonces mos toca en el 2020, mos queda un any i pico.
Molt bé. I abans me comentaves un poc sobre les pintures, no? El tema de l'impacte, no? Ecològic.
Sí, les pintures bueno, estic a punt de vindre ja a parlar en qui me posa a la Universitat Miguel Hernández, perquè resulta que, ja t'he dit, que els ecologistes, pues, les persones estan luchant per lo seu i, per tant, hay que sacarse el sombrero. Ells estan... emperrats, per dir-ho d'alguna manera, en que aquesta pintura que nosaltres posem ahí, pues això en sé que veuen els riaes del riu, se lleven la pintura al fondo, els mújols se mengen aquesta toxicitat, nosaltres ens mengem els mújols... Ja. Bueno,
La cadena.
La cadena, bueno, correcte. Tenen que fer-ho, molt bé, molt bé. Però és que nosaltres això ja ho vam previndre i li vam dir al peix que fa la pintura... que li sacara tot el que fos tòxic, conservants, que li sacara tot. I va fer una pintura de garantia de que no passava res. Però no obstant, ells tenen la desconfiança, que correcte, que la mantinguen. Entonces, ara nosaltres, per curar-nos en salut i donar-los un certificat de que no se preocupen més, havent pensat que la Universitat Miguel Hernández ens envia un becari o el que siga i teste l'aigua en sé que ja comença en els clarisses, i la torna a testar en sé què ha passat en Barratxina. Si hi ha toxicitat i tal, si a vera que mos han garantitzat que no, pintaríem els costats. En vez de pintar el lecho, pintaríem en els costats.
Molt bé.
No passaria res. Però ahí estem.
Molt bé. Què te sembla, Juan, si escoltem un poc de música?
Ànimo.
Sí? Vinga, endavant. Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of, laughing in the face of love? What on earth you trying to do? It's up to you. Karma's gonna get you, gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race.
bite you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet.
Molt bé, continuem així. John Lennon ens ha regalat una cançoneta que té dos o tres dies, no?
Sí, xupi, xupi.
Me recorda, parlàvem al començament, que pot ser contemporània al començament de l'Escola de Pintura Ordre del Chocolater, no, Juan?
Per ahí, per ahí.
Que vas tindre un gran paper, un gran protagonisme. Qui formava part, què era l'Escola de Pintura del Chocolater?
Sí, l'Escola de Pintura de l'Ordre del Chocolater va ser una idea... Bueno, por esos días, esas ideas luminosas que uno fa una religión o uno fa una escuela de pintura. En este caso se va a hacer una escuela de pintura. Jaime Brotons Guardiola, que entonces era el delegado de obras sociales de aquí de ells, pues pensant que se podría hacer en la esquineta esa de la Orde del Chocolater, que era de la CAM, se le va a ocurrir montar una escuela de pintura. I bueno, això ho va dir als jefes, ho va dir als arquitectes, assessors de la Caixa, que en aquell entonces eren els germans Martínez Blasco. I bueno, se pensà fer l'escola. I això se va inspirar en l'escola de Barbizon francesa. Mm. I bueno, en aquell entonces els pintors més mediàtics era el grup d'ells. Mm. Ahí estava Sisto, Alberto i Toni Coll. I estava Castejón també, però Castejón en aquell entonces estava de presó en presó. No va poder entrar. I jo en aquell entonces m'havia casat i estava en Lanzarote.
És veritat, sí, que vas estar en Canàries.
I recibisc una carta d'Alberto Gulló en la que m'envia... els primers papers per fer la sol·licitud per apuntar-se a l'escola. I jo no m'ho creia. Jo dic, serà possible? Serà possible? I és que no m'ho creia. Allò va ser algo, una de les alegries més grans. I bueno, quan vaig tornar per aquí, m'ensenyaren l'escola i Coi tenia que anar-se'n a Palma de Mallorca. Ja havien posat a un xic que estava de professor de plàstica en l'Institut en l'Institut de l'Assumpció, que era Ramon Díaz Padilla.
En el nostre institut,
sí,
l'Assumpció.
Ramon Díaz Padilla. I, bueno, este Ramon Díaz Padilla va substituir a Toni Coll, però després Ramon veia que en fi, que això era molt castigat, perquè com eres dissabtes, sí, pues a voltes tenia que anar-se'n i tal. Total, que me buscaren a mi com a substitut d'ençà que algú tinguera que anar-se'n. Ramon, concretament, perquè se van dividir l'alumnat en tres grups. El grup dels que més havien anava, se feia un examen. Per
clar, perquè allí tu agafaves, t'inscrivies, dius, sí, vull aprendre a pintar.
Sí, i entonces te feien un examen. Entonces, els que més havien anaven en Sisto. Els que estaven principiants en Alberto. I els xiquets en Toni Coll. Uh-huh. I bueno, a mi i Ramon. A mi me tocà els xiquets. En sé que este se n'anava de viatge o alguna cosa d'este, o caia malalt o el que siga, jo anava allà. Hasta que Ramon també se'n va anar a viure a Madrid i me vaig quedar jo allà, en els xiquets. I això dels xiquets va ser també una sort, perquè coincidia en que els meus fills eren xiquicos també. I entonces, lo que jo veia que feia falta en casa pels xiquets, o que s'enganxava, és el que jo aportava luego allí. I lo que jo veia que allí, en grupo, enganxava, és el que jo luego llevava a casa. I bueno, va fer una simbiosi ahí molt positiva, en el que a mi me va despertar la xispa de que l'estat de l'art infantil era més important de lo que pensava. perquè pensaven que un xiquet era una cosa sense acabar, una cosa que feia, bueno, entreteniment. I jo dic, entreteniment? Jo crec que aquí està l'origen, l'origen de l'art.
Sí.
Jo crec que aquí estan les fonts. I allò me va obligar a mi a forçar-me en lectures fins que vaig pillar i me vaig matricular en la UNED i vaig sacar la carrera de psicologia. Inspirat per ells, perquè era tan bonic l'etapa evolutiva d'un xiquet, com comença en el garabato, com segueix en l'etapa esquemàtica, i bueno, això per mi...
Des de la teoria de l'art, no? Li han posat l'etiqueta d'art brut, no?
Ah, claro. Luego vaig descobrir a Jean Dubuffet, que és el pare de l'art brut, i claro, i això te fa forçar i te fa tirar, i bueno, en vez de haver-me convertit en un pintor de cavaller d'estos d'anar sacant l'excel·lència, etcètera, no, me vaig fer un bèstia, me vaig fer un brut. I entonces va ser una empatia en tots els que feien coses rares per ahir, com este que ros que fa en la muntanya. Això és art brut. Bueno, pues tots estos diables són els que a mi me conmocionaven, no? I a partir d'ahí pues, ha sigut un observador des de l'art primitiu a l'art dels xiquets, a l'art dels naïfs, a l'art dels outsiders, del que està fora, no? Del marginal. I d'ahí vaig anar a parar al graffiti. No podia faltar. I bueno, me va canviar la vida.
Una reflexió, no? Un camí, un riu natural.
Sí, me va canviar la vida perquè jo era un pintor molt obedient, un pintor... Bueno, pues que buscava un estil propi, entrar en una galeria, bueno, el món de la pintura, sí. No? Tu tenies una receta de pintar que era distinta a la dels altres i tu això ho jugaves en la cadena de la història de l'art i eres un personatge més, no? Pues bueno, jo això ho vaig fer hasta els 25 anys. Que són els últims quadres són els que estan allà en el Museu d'Art Contemporani.
En Mace, sí.
Sí, que bueno, allò lleva una faena d'aixís de cuidado y m'haver empeñat la vida possiblement y jo ara pues seria un pintor mustio ahí simplement pensant de si se ven en els quadres o no se ven en els quadres i eixa seria la
buscant la perfecció, no?
Buscant la perfecció.
I quina reflexió és en relació a l'impacte de l'escola de pintura en la societat il·licitana? Penses positiva?
Home, claro, allò va ser un revulsiu. Aquí en ells, tot això de pintar a l'óleo, bueno, això, l'óleo se venia ahí en la drogueria Pere Seguí, allà en l'última estanteria, estaven allí amagats els tubets i anàvem 12 pintors que podríem haver en ells, no podrien haver-ne més, uns 12. I d'allí mos llevaven el tubet, saps? I a partir de l'or del xocolater proliferar en els mercats de pintura. El regal de comunió normalment era el cavallet i el maletín de pintura.
El maletín, sí.
Se va convertir allò...
Jo tenia uno també.
El maletín de pintura. Eixi era el regal sí. Clàssic. I bueno, eixe concepte que tenim de l'obra d'art tan sagrada, tan tremenda, tan... se va anar desmitificant, perquè, claro, els xiquets mateixa que venien a pintar a l'or, pintaven a l'óleo ja des del primer dia, pintaven a l'óleo. Claro, els quadros que feien els xiquets, que tindrien 9 anys o per ahí, pues allò tu miraves i allò pareixia d'un pintor contemporani. Tu li posaves marca això i els pares se quedaven al·lucinats. A començaren a aixecar els calendaris que tenien de decoració en casa. En aquell entonces, als calendaris se'ls posava una pàtina de barniz denso que li donava la sensació de pinzellar. I això en marcat és el que havia en totes les cases. A partir de l'or del xocolater, o bé el que pintara la mare, o l'abuelo, o la sogra, o la cunyà, o el xiquet, a començaren a enmarcar-se els quadres i a substituir tots els calendaris... Fíjate el fenomen.
Sí, sí.
Això va fer que les cases de pintura, de marqueteria i tot això, zoom, pujaren. El lloc d'art ha nascut ahí.
Sí, sí.
Saps? Allò va ser apoteosi. Sí.
Bueno, i has comentat abans el tema del Museu d'Art Contemporani, el nostre MACE. Avui, com hem dit, estàvem parlant, avui és l'aniversari del Museu del Prado. Podríem fer la connexió, en comptes de mirar cap a Madrid, que allí pues, estaran tirant coets i tenen tot l'any per a la seva efemèride. El nostre museu, el Museu d'Art Contemporani, on es troba? Té potencialitat? Què penses que se podria fer?
El Museu d'Art Contemporani va ser una bella idea també, igual que la de l'Escola de Pintura de l'Hort del Xocolater, i quan se va fundar, que va ser en l'any 85, 80, en l'any 80, quan se va fundar el museu, pues pensaven que ja teníem el germanet per teoritzar un poc, perquè en l'Escola de Pintura de l'Hort del Xocolater era dissabte soles de 10 a 1. I, bueno, allí no havia només més lloc que el que considerem taller, no? Però aquesta part més teòrica pues, no la donàvem. Al tindre el Museu d'Art Contemporani pensàvem que ja podríem complementar-ho i començaríem pues, a convidar a gent, a donar pues, bueno, xarles, en fi, a sacar el que se diu un gabinete didàctic del Museu d'Art Contemporani. Bueno, això va ser les idees, perquè el Museu d'Art Contemporani, a més, tenia el marxamo de social, era de pintors socials. Els que estàvem ahí no eren pintors de paisatges ni pintors de bodegons, no, no. Era una pintura que més o menys tenia que veure en els problemes de la societat. No estàvem pensant en nosaltres soles, estàvem pensant en els problemes de la societat. Entonces, claro, això hauria que donar-li un apoyo, perquè si no això se quedava simplement ahí en estampetes pegades. Bueno, pues va ocurrir que passa el temps i hay que reconèixer des de avui que ni els components del grup d'ells tenien coneixements de museu, eren persones que sabien pintar i tot això se les escapava. Entonces, no hi havia ahí una persona que Contreras, que era el que més o menys llevava el grup d'ells, era el ideólogo, este home va morir. Y entonces esto se va a quedar en el aire. Se va a quedar en el aire, que ha penjat ahí. Y lo único que se ha procurat es de que no se deteriorara la importancia de todos los pintors que hay ahí.
Total obra.
No volien que se juntara en la pintura més o menos de modo, tipo arco, tipo tal. Y entonces se van a hacer una escisión, se va a hacer la banda de Sisto i la banda d'Alberto. Se va fer una incisió ahí. Sisto volia mantindre més o menys els valors pues bueno, de la pintura social, i la incisió d'Alberto pues, era un pensament més tirant a la nova figuració que havia portat els anys 80, la movida. I, bueno, se barallaren i ahí van vindre bandes, uns quedaren pa una banda i els altres quedaren pa l'altra. Bueno, lo que sol passar.
Molt, no? Molt artístic.
Sí.
La veritat és que el museu està en un lloc privilegiat, és en la plaça del Raval, és l'antic ajuntament de la Universitat de Sant Joan i té una gran potencialitat, no?, per al barri i el
claro,
voltant.
No? Claro, el museu és una excusa enorme per llevar els col·legis o els instituts als alumnes, sobretot de l'institut, perquè per primària és una pintura molt forta. És una pintura que està molt emparentant la transició i hauria que parlar de coses que els xiquets no entendrien. Però per conèixer la història, sobretot de la transició, que és la pintura que hi ha ahí, per als instituts això és una pedra filosofal. El que no sé jo és com no se lleven més.
Per això avui t'hem portat aquí, per a parlar i llançar esta carretilla, no? Esta,
claro.
Esta idea. Bueno, pues, ¿qué te sembla si escoltem un poquet més de música?
Ánimo.
Vinga. If you feel like a room without Gracias, Luis. Continuem amb Juan Llorens, artista il·licità de gran trajectòria així a Elx i la província. Bé, un altre apartat molt interessant per a parlar, comentar, reflexionar és el grup Esbart Zero. Què és aquest projecte?
Sí, pues, Esbart és una paraula que en valencià és grupo i zero és zero... que és per buscar el tots, no? El zero. No som el número uno, ni el dos, ni el tres. Ahí lo que volíem fer és tabla rasa, no? I això se va fundar en el 87, 7 anys després de fer-se el museu. Ja estaven tots barallats. I com estaven tots barallats, nosaltres vam dir, bueno, pues anem a unir-nos nosaltres. Perquè ni estem en un grup ni estem en l'altre, pues anem a reunir-nos nosaltres. I entonces ens vam juntar Castillejos, Andreu Castillejos, Casto Mendiola i jo. Vam pillar tres disciplines. Andreu seria el fotògraf del grup, jo seria el pintor del grup i Casto seria l'escultor del grup. Entonces llevaven tres disciplines unides, no? Cada uno treballava en sa casa i a l'hora d'exposar juntàvem les produccions i es posaven. I des del principi ens van proposar viatjar en l'obra i tindre un contacte directe amb la gent. No anar a la galeria, deixar els quadres, venir-te'n i ja està, i oblidar-te. No, pensaven disfrutar i viure i dialogar amb la gent mentre els quadres estaven penjats allà. Andreu Castillejos havia viatjat molt per Cuba, per Nicaragua, per tots aquests països, i bueno, com tenia contacte, pues, vam anar fent una llista d'exposicions. I la veritat és que vam viatjar bastant exposant. O sigui que quan anàvem per allí, pues, mos anàvem a la ràdio, mos llevaven a la televisió, anava gent important a veure les exposicions, o sigui que van tindre una xia i van fer uns contactes entre ells estos de pintar el riu. I bueno, va ser un grup bastant crític, més que tot perquè en aquell entonces estaven els efectes de la movida madrilenya. La movida, allò va ser un xute, bueno, allò va ser un almió. I nosaltres vam fer una caricatura de tota aquesta insolència i de tota aquesta parafernària que va ser la movida, que va tindre la seva importància, perquè tot té la seva importància. Hasta, bueno, el gusanet més xiquico oxigena la terra. Tot té la seva importància. Però nosaltres, en vez de posar-nos transcendents i en vez de posar-nos en un aura determinat per poder vendre el quadre en un zero més, ens ho vam muntar més de pedagogia social, no? Ens vam posar a desmuntar tota estòdia de l'art passat per galeries i l'art cuinat, no?
Més propera, no?, que connectara més a...
Claro, volíem aproximar l'art a la societat. I entonces fem exposicions, almenys te penses, o sea, no anàvem buscant la galeria i el catàlogo eixe que te presentava una figura pafete gran i... nosaltres mos escrivim els catàlogos, nosaltres mos fem les presentacions, sí. I jo en aquell entonces tenia una parcel·la en La Veritat que se deia Tac-a-Tac per una exposició, i bueno, i des d'allí arremetia i desmitificava per tota la parafernària esta, i mos ho van passar bomba.
Genial.
Senzillament bomba.
El gran Andreu Castillejo, la veritat,
sí.
Una biografia també molt, sí. Molt rica.
Sí, sí, sí.
Bueno, i amb este recorregut social, democratitzador de l'art, de les aules obertes, arribem a la idea del graffiti com a expressió artística,
sí.
Que sempre ha estat marginalitzada, no? Ha estat sempre en una perifèria del discurs, però que té un gran valor.
Claro, jo al graffiti vaig aplegar en el 80... 80 o per ahí. Vaig deixar de fer esta pintura... més o menys de galeria, diguem, i me vaig deixar influenciar ja per el primitivisme de l'art infantil, i ahí ja me vaig posar a buscar-me nuevos héroes, no? I entonces estos héroes eren a voltes persones rares. L'art brut, l'art de... dels esquizofrènics i dels malalts mentals, però jo ahir no me vaig assumar, no? Jo me vaig assumar al dibuix infantil. I bueno, vaig posar a fer coses junts amb els fills, en els alumnes xiquicos, bueno, més que res per entrar a veure què és el que feien. I després vaig descobrir que la persona normal i corrent també té la necessitat d'expressar en una paret el jo estuve aquí. No? Entonces, anava fijant-me per les parets. En aquells entonces de la transició, tu anaves també per un carrer i t'encontraves pintades d'estes de... Bueno, viva Franco o muera Franco. Sí. I luego... la policia venia i en un broches allò ho sellava i feia allí uns garabatos.
Posava el seu apart també.
Sí, pa dissimular allò, no? Perquè era més barat que pintar tota la paret. Però jo, quan observava això, deia, però si això té molta afinitat en els moviments cínics de l'informalisme. Això és una meravella. El que passa és que això no se contempla com a obra d'art, però en canvi si això estiguera en un museu ho mirarien d'altra manera. Perquè Miró, efectivament, en els anys 68 del Mayo francès, té uns quadros tipus pintada que són preciosos. Bueno, doncs pues entonces allò va anar entrant en mi i sense voler jo anava llegint parets ja pel carrer. I no solament l'impacte de la pintar, sinó que dins de la pintar havien corets, havien noms, havien frases, havien sentiments, i, bueno, i tot allò va anar a enganxar-me, dir jo, bueno, i això és una expressió humana i no se tingui en compte tot això? Doncs pues, jo crec que si jo ara retalle castó, esta paret, això no té que envejar res a Tàpies, ni a Saura, ni a ningú d'això. La bellesa està ahí. Lo que se necessita és saber veure-la. Entonces, dic jo, el meu cometut en les classes, jo crec que serà educar a veure això.
Això és.
I me vaig fer en un pastor, me vaig fer pastor de llevar a la gent a pasturar paper, parets, no? I me vaig posar jo en els meus quadros a pintar ja en elements del grafiti. Vaig fer un grafiti amorós perquè era... me fijava en els troncs de sabres, en les inscripcions de baix dels ponts, que en la intimitat de la soledat allí, uno va en una canya caminant per baix del riu, aplega al pont, fa la seva pixaeta, i quan acaba has d'anar-se'n en el descans, posa allí un coret, o estuve aquí día tal i tal i tal. I se'n va més feliç que una orga per allà. Bueno, pues, tot això és el que jo vaig a començar a considerar en els meus quadres. Lo quotidiano, lo natural, lo normal. S'acabar en els cerros d'Úbeda, sí. No? I vaig fer una obra molt bonica, perquè te dic bonica perquè era basada en el grafiti d'amor i, a més, jo li vaig donar uns colors també molt optimistes, molt acompanyant aquest grafiti d'amor. Uh-huh. Després vaig fer un altre grafiti més... més batallador, no? O més reflexiu, però en aquest cas era Xina. I bueno, i de ahí ja no va desenganxar. Claro, després vaig descobrir el grafiti hip hop. Però claro, este grafiti que estem parlant és el grafiti tradicional de tota la vida, el que havem fet tots des dels prehistòrics, tots, havem pintat en la paret, tots. Sense ninguna pretensió de vendre-ho, sinó simplement per una necessitat de deixar huella de que això, jo vaig estar aquí. Bueno, en la lluna passa el mateix. Aquella huella que deixaren allí en la sabata, jo vaig ir per tots els mitjos, no? Això és un grafiti. Bueno, pues entonces, grafiti és lletres. Grafiti són lletres. Normalment tot el que s'escriu en un excusat, en la porta d'un vàter, tot això és grafiti. Entonces, jo estava treballant en este grafiti, però al mateix temps vaig descobrir el grafiti hip-hop, que és el que lleven els joves, no? Uh-huh. Estos que fan lletres unflaes. I entonces, estes lletres unflaes, dic jo, pues fíjate, això no ho va considerar jo, però estos estan bregats, perquè va córrer davant de la policia, sí. I jugant al gat i al rató com juguen, estos tios adrenalina solten, Sí. I bueno, vaig anar a l'Ajuntament, ja estava fent la tesis.
Això no ha dit.
Estava fent el que són primer, se fa una tesina, perquè és el DEA, Diploma d'Estudio Avançado. Mm. I ahir jo ja vaig tocar el grafiti. I després, quan vaig anar a fer el doctorat, dic jo, pues, vaig a desenvolupar això. I me'n vaig anar a l'Ajuntament i li vaig dir, mira, necessites saber els grafiteros que tenim aquí en ells. Mm-hmm. I me van enviar als grafiteros. Vaig cridar per telèfon i vaig dir, mira, tinc que conèixer-vos, estic fent tastó i els grafiteros és un cos que està molt escamat perquè d'entrada no volen que se sàpien qui són perquè la policia va darrere d'ells i el que vinga un professor a fer una investigació sobre ells, pues, això a un altre que m'ho importa. I me van dir, vols que anem primer a veure el teu estudi?
A veure
què és el que tu fas, sí. I luego nosaltres te'n vendrem nosaltres a pintar.
Un intercanvi, no?
Sí. I diu, vinga, vale. I van ser ells els que van vindre primer al meu estudi. Uh-huh. Van veure que era un col·legi de veritat.
Que bo.
Que era, bueno, que estava batallant en la mateixa onda. Uh-huh. I a partir d'ahí me llevaven les pintades i se van convertir en els meus informants, que és el grup tan reconegut que tenim ara aquí en ells, que és un grup reconegut mundialment.
Sí, sí, és veritat.
Que ara, concretament, anem a fer una exposició en marzo, uh-huh, en el que va al rededor de la tesis. Uh-huh. Serà el que jo faig, el que jo faig en els alumnes xiquicos, uh-huh, i el que els informants, perquè aquesta tesi se va formar en l'Hort del Xocolater, el que els informants han aplegat a ser avui dia. Allò, la tesi s'agarra de 2002 a 2012, ells eren uns xiquillos, uh-huh, però ara són uns senyors sí, artistes urbans, ja no són grafiters, són artistes urbans. Pues, haurà tota l'entrada del Gran Teatre en les seus produccions d'avui dia i, a més, els alumnes que en aquell entonces estaven estudiant grafiti hasta on ha plegat avui dia, que hi ha alguns que també, uh-huh, tenen nivell, pues estarà representats estos, els informants, els grafiteros hasta on hagin aplegat i els meus grafitis en els dels xiquets.
Una idea genial.
Serà
el proper març.
El març.
En
la CAM.
En la CAM...
En la Glorieta.
Así en ells.
La Glorieta.
Genial. Aleshores li vas donar un discurs més o més teòric, més o més reflexiu, a tot el que la gent passa per el carrer, igual no para i
claro,
observa.
Claro, claro. Bueno, l'art el que mos dona és això, són noves formes de mirar, que no t'hauries donat compte. Això ho fa Tàpies, per exemple. Jo he llegit coses de Tàpies que tu mires un quadre de Tàpies i dius, això és... Això ho trobes en qualsevol puesto. I entonces ell diu que quan anava per la carretera, els tràilers, l'esquena del tràiler, en la lona despentinar, en els pintaes del camió, en els xafats, en els accidents de tràfic i tal, tot això és el que a ell l'inspirava.
Tota la forma de mirar claro. Nova.
Entonces, claro, tu mires un quadre i dius, bueno, ¿y este tapis que porto aquí? Sí. Pues fíjate tu la filosofia i la poesia que aporto. Mm. Pues en tot això del graffiti és el mateix. Tu mires una paret en on successives accions de gent que ha passat per allí fan un ensamblatge de lletres que apenes exigen, però hi ha una plasticitat ahí enorme, que això vas a un museu i te despentines de gust. Sí. I en canvi, ahí en la paret no saps pegar-li el mos. Sí.
I Juan, una de també les propostes actuals que estàs desenvolupant són dibujos urbanos, no? Mm. En Rojales m'havies comentat que havia una experiència molt, molt bonica. Mm. Me la podries comentar un poquet?
Sí, per això dels dibuixants urbanos està emparentat també en els artistes urbanos. Estos són etiquetes que se van posant i avui en dia artistes urbanos són aquells grafiteros que ja no pinten lletres, que pinten iconos, que pinten figures, que pinten més o menys el muralista de tota la vida. S'ha tornat al muralista de tota la vida, però ara com el material és spray, etc., pues se li diu artistes urbanos. Al mateix temps, en tota aquesta crisi de la construcció, els arquitectes se van quedar sense faena molts i començaren a eixir al carrer a fer perspectives, a fer en el bloc, a fer dibuixos. I per on passaven, anaven fent dibuixos i es penjaven en internet. Entonces, Campanario, que és un dibuixant i periodista català, va fer un blog en el que va dir tot el que vull que punjar dibuixos, aquí té l'oportunitat. I allò començava un flase de tal manera que va fundar Urban Sketch, dibujantes urbanos. No? I entonces, dibujantes urbanos se va plenar tant també que ara s'han fet urbanes de dibujantes urbanos. De tal manera que això va aixir en Seattle, en Amèrica, sí. I ara hi ha 100 urbanes en 100 països de tot el món. Això va pertenir a Urban Sketch, però és que, a més d'Urban Sketch, hi ha gent que no vol tindre que passar per la urbana ni coses d'aquestes i s'ha fet el seu grup local o nacional de dibuixants urbanos. I entre ells està Cuadernos Viajeros. Cuadernos Viajeros, som uns 40 persones que ens reunim tots els dissabtes de 10 a 1 per la ciutat d'ells a fer notaris de lo que veiem, la plaça del mercat, la glorieta. Entonces, dins de 50 o 60 anys tindrem un documental enorme de dibuixos de la ciutat que no teníem. Tots tenim fotos antigues i tots tenim fotos d'ara. Però dibuix en este romanticisme, en este... Això no ho teníem. Pues ara anem a tindre un fons ahí enorme per anar mullant les pròximes generacions que vulguin il·lustrar una novel·la, un llibre, una revista, etc.
I és una comunitat oberta que no cal ser un gran dibuixant.
És una comunitat oberta en el que no se paga res, pot apuntar-se qualquiera i diguem que és una escola de pintura, de dibuix, millor dit, a l'aire lliure, més o menys una prolongació de l'Hort del Xocolater, que en vez de fer-ho en el piquet de l'Hort del Xocolater, ho fem en tota la ciutat. El taller s'ha fet de gran com tota la ciutat. I entonces utilitzem l'aprenentatge o l'ensenyança horitzontal, que se tracta de no un professor tipus piramidal ensenya a l'encarregat de la classe i l'encarregat de la classe a altres. No, no. Aquí uno se posa al costat de l'altre i mos copiem, per dir-ho d'alguna manera, entre comilles, uns de l'altre, i el que té més afinitat per un dibuix més solt o per un dibuix més agarrat, pues mira un o l'altre i li pregunta, «Ja, tio, eixa plomilla on te l'has comprat?» o «Deixa'm el borra». O, sí. Bueno, queda... I passa el que pretendíem també en el Museu d'Arte Contemporani. No solament s'agota en les tres hores de la sessió de dibuix. A continuació, sempre hi ha un cumpleaños d'un companyer, a continuació sempre hi ha algo que celebrar, a continuació agarrem o montem un autobús i mon anem a Cuenca a dibuixar, o mon anem a La Rioja, o mon anem... O sigui que havem fet una gran família ahir on, al no haver diners pel mig, va tot sobre ruedes. El problema és el diner.
I m'agrada molt la idea també de transformar l'aula i transformar la ciutat com una ciutat educadora, no? Que també és una idea
un taller
que
obert. Un taller desenvolupar. Obert. Sí.
Pues Juan, genial. M'ha agradat molt tenir-te aquí este matí. Espero que tot el món que s'hagi escoltat li hagi semblat el mateix.
Pues gràcies.
Moltíssimes gràcies per estar aquí.
I a vosaltres per l'oportunitat.
Bueno, empezamos a escuchar la sintonía. Y eso significa, pues nada, que estamos cerrando. Luis nos ha hecho un gran favor de estar en los controles. Muchas gracias. Y como sabéis, este ha sido el programa de hoy lunes número 19, día 19. Un día en el que tenemos varias efemérides, como el día del sufragio femenino aquí en España. También recordábamos el desastre del Prestige, tal día como el de 2002. Y en definitiva deciros que ha sido un placer teneros aquí. Que podéis volver a escuchar este audio en la radio UMH y que también lo encontraréis en Twitter, en Edunotix. Ha sido un placer, nos escuchamos dentro de dos lunes. Un abrazo, hasta luego.
Better all the time.